Moltes gràcies, senyor alcalde. Portem doncs avui el que és l'aprovació d'aquestes ordenances fiscals per l'any 2011. Aquell exercici de definir el que és el marc d'ingressos, que sempre és important definir el marc d'ingressos, però més especialment en una situació complicada com la que travessen totes les finances públiques en general, tots els organismes públics i totes les institucions, doncs és evident que encara més s'hi ha de posar l'accent o la cura en veure quin és aquest marc d'ingressos, que és el que alimenta la despesa i la confecció de tot el pressupost municipal que ens acompanyarà a continuació i que el proper ple doncs en farem l'aprovació inicial. També seguim amb l'exercici d'aprovar per avançat el que són aquestes ordenances fiscals, perquè de sempre hem defensat que el primer de tot és aprovar el marc d'ingressos, primer de tot és tenir clar quins són els diners que disposaràs i a partir d'aquí fes el pressupost. És a dir, fer pressupostos sense tenir clar el sostre, sense tenir clar el constrenyiment econòmic d'ara i de sempre, perquè les administracions públiques sempre han de fer aquest exercici de saber quina és la quantitat de diners que tenen disponible i d'aquesta manera tractar en la major manera possible evitar qualsevol tipus de dèficit públic i tenir les finances controlades. Un marc d'ingressos i unes ordenances que s'acaben amb tot un període d'informació que hem transcorregut amb les comissions informatives pertinents. Nosaltres s'ha fet des de l'equip de govern el màxim possible perquè aquesta informació estigués a disposició de tots els membres de la comissió informativa i hem tractat, com sempre, d'atendre totes les peticions d'informació addicional o el que correspongués. Si més no, també aquí estem obrint un període inicial, una aprovació inicial que ha de concloure amb l'aprovació definitiva amb tot un període que hi ha d'al·legacions. Hem estat oberts a aquestes converses, així ho hem posat de manifest, i sí que és cert que hi ha hagut algun grup polític que hi ha posat més èmfasi fins al moment, concretament amb Esquerra Republicana de Catalunya, també el representant, el senyor Fernández Odero, doncs han mostrat doncs una vocació especial a intentar doncs tenir unes converses que puguin ser factibles d'arribar a algun tipus d'acord. Jo, en qualsevol cas, a tots ells, i en especial també a Esquerra Republicana, els valoro molt aquesta vocació i sobretot l'actitud i la manera de fer política que una vegada més i ara ja a les portes d'unes eleccions, doncs a vegades poden haver diferents tendències, però crec que és bo mantindre un criteri de continuïtat i crec que hi ha hagut una balança d'exigència per part de l'oposició i de maduresa en quant a tractar els temes que corresponen al marc d'ingressos, a les finances i en general a la gestió pressupostària, que és el moll de l'os de tota actuació política d'un govern municipal i en el cas de Sant Cugat, doncs de la ciutat de Sant Cugat i la institució de l'Ajuntament de Sant Cugat. En definitiva, nosaltres el que hem tractat amb aquest marc d'ingressos és fer una proposta que segueixi posant de manifest que tenim un objectiu clar, que és donar compliment a un dels objectius estratègics que, com saben, tenim definits especialment en el marc de crisi i que reiteradament hem vingut mencionant i que una vegada més reiterem que segueixen sent la nostra guia o la nostra ruta d'actuació. Tots els objectius estratègics que en aquests moments tenen principal incidència són només aquells que responguin a la reactivació econòmica i a la funció social d'aquells qui més pateixen la situació de crisi actual. Hi havia un dels objectius, o hi ha un dels objectius que segueix seguint clar, és no traslladar la crisi a la pressió fiscal, és a dir, no tractar o fer tots els possibles perquè aquesta casa no solucioni els problemes del constrenyiment pressupostari per la via de demanar més diners als ciutadans, sinó que atacar la via de la despesa, atacar la via dels processos, atacar la via de la gestió. En definitiva, perquè ens entenguem, és tractar d'aconseguir de fer les mateixes polítiques públiques amb la mateixa quantitat i amb la mateixa qualitat amb menys recursos econòmics. I això vol dir doncs ser molt més autoexigent, fer les coses molt més fetes, en definitiva ser molt més eficient, aconseguir el mateix amb menys diners i això portar-ho al límit de les conseqüències abans d'anar a generar una pressió fiscal addicional, perquè en definitiva el que estaríem fent és fer que potser que es pagui per un altre cantó el que s'hauria de fer d'una altra manera per part de les administracions públiques. Nosaltres, si més no, ho estem intentant aplicar i de moment creiem que ens n'estem sortint prou bé i, si més no, l'aprovació d'aquestes ordenances crec que posarà de manifest que tornen a ser una prova al respecte. Tenim una baixada general dels ingressos, una baixada general sobretot pels ingressos de la construcció, l'impost de construccions i obres, tot el tema relacionat amb les taxes vinculades amb les noves construccions, tot això ha anat a la baixa d'una manera molt important, i també, a més, per acabar-ho d'adobar, doncs el que és la participació de l'Estat amb els ingressos locals, doncs també han anat a la baixa, com ja saben, que és públic fins al dia d'avui i ben manifest. La lectura positiva de les ordenances fiscals i del marc d'ingressos de l'any vinent és que l'Ajuntament de Sant Cugat, veient també la previsió de tancament de l'exercici en quant a execució pressupostària i en quant a execució d'ingrés i de despesa, és que podrem adaptar la situació econòmica a la nova capacitat d'ingressos que tindrà aquesta institució sense generar dèficit. I això crec que és una dada que s'ha de tenir molt en compte, i més quan estem protegint qüestions de tresoreria com és la del pagament a tots els proveïdors amb aquest objectiu que tenim marcat dels 30 dies facilitant l'accés a la liquiditat per part, si més no, de tots els proveïdors d'aquesta casa. Continguts específics de l'ordenança: increment genèric de totes les taxes del 2%. Hem agafat aquest 2% perquè aquesta és la previsió de l'IPC pel 2010 actual. Hem situat el tipus impositiu de l'IBI al 0,52%, per situar-nos el teníem al 0,56%, per tant és una reducció del tipus impositiu de l'IBI en 4 punts bàsics, i és una reducció del tipus impositiu que la fem perquè, com bé saben, i com any rere any reiteradament, doncs evidentment seguim tenint les conseqüències de la revisió cadastral que hi va haver l'any 2005, una revisió cadastral que, com saben, va tenir un impacte molt desigual a totes les residències del municipi i que va generar doncs un desequilibri del qual nosaltres només en tenim un instrument, que és el tipus impositiu. És a dir, els valors canviaven a l'alça i l'Ajuntament té només la potestat de fixar el tipus impositiu amb la política fiscal que té sobre l'impost més important, que és l'impost de béns immobles. Per tant, d'amortiguar aquesta variació en els imports dels valors cadastrals, l'Ajuntament finalment decideix reduir aquests 4 punts bàsics, generant un creixement mitjà dels ingressos que vindria a ser de l'ordre del, no arriba al 4%, al 3,8-3,9% del total d'ingressos per aquest concepte. Les bonificacions, seguir protegint i incrementant, més que protegint, les bonificacions que es feien a les famílies nombroses i que estaven al 45% de l'impost de béns immobles, la situem al 50%, i a l'igual el mateix amb les famílies monoparentals, que, com saben, això va ser inclòs en les passades ordenances fiscals. Aquest any, ja dins del marc de la pròpia ordenança, els dos col·lectius, famílies nombroses i famílies monoparentals, tenen aquest 50% de bonificació, incrementant també el topall màxim, que fins ara estava limitat als 400 euros, i amb aquestes ordenances, o amb aquesta proposta d'ordenances, passaria als 450 euros, per tant hi hauria aquest increment de 50 euros addicionals. Es revisen tota la classificació dels carrers, això afecta en termes de l'IAE i dels UALs, de la taxa de UALs, i seguirem primant o ajudant el col·lectiu de la gent gran. Atenció, però això, aquesta és una qüestió que no va estrictament lligada amb les ordenances fiscals, però sí que van formar part de l'acord amb Esquerra Republicana el passat exercici, que era ajudar el col·lectiu de la gent gran amb un import subvencionat o un import d'ajut que es calculava en base al 90% de l'IBI pel connectiu de vídues, vídues i pensionistes que no arribessin a una quantitat determinada d'ingressos, i que de la qual ara també estem valorant el fet de si es manté la mateixa o s'incrementa. O també seguir ajudant aquelles persones que tinguin una propietat desocupada i que la posin a lloguer a través de la borsa d'habitatge social per a joves que tenim a l'oficina de l'habitatge local, i aquí en aquest cas la quantificació de l'ajut és del 50% de l'IBI. Bé, aquests són a grans trets les característiques que tenen les ordenances fiscals del 2011, i que, com deia, el que és important és que alimentaran un pressupost que s'adequarà al nou marc d'ingressos general, que un cop patida aquesta davallada, doncs creiem que l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès haurem o estarem passant aquesta situació de trànsit realment important, amb un canvi del marc d'ingressos molt, molt rellevant. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joly. Grups que volen intervenir. Senyor Vázquez Otero, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Señor Joly, seguimos hablando para ver si llegamos a un acuerdo en esos puntos que tenemos ahí pendientes. Por eso votaré abstención. Gracias.
Gracias, señor Vázquez. Señora Rodríguez, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, sabem perfectament que no he pogut estar durant un temps dedicada a, per qüestions de salut a la política municipal i justament presentarem les al·legacions i de moment el que farem serà abstenir-se amb ares d'intentar arribar a un punt d'encontre, que ja sabem perfectament que les altres vegades, els altres anys, eren punts d'encontre que no acabàvem d'encaixar, i presentarem les al·legacions pertinents. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez. Senyor Granger, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres en els darrers 3 anys hem donat sempre suport a aquestes ordenances fiscals, perquè el cert és que el camí que hem fet durant aquests 3 anys doncs per nosaltres ha estat força positiu. Fa 4 anys vol dir que hi havia unes ordenances fiscals que no tenien en compte la gent gran que tenia pensions baixes, no tenien en compte una realitat social com són les famílies monoparentals i la diversitat de famílies, no es tenien en compte els joves, perquè fruit de les darreres ordenances fiscals doncs tenim el carnet jove a les butxaques dels joves de la nostra ciutat, no teníem descomptes per l'IBI als propietaris que forressin la bossa d'habitatge públic de la nostra ciutat en l'aspecte de lloguer. Per tant, el nostre balanç en aquests darrers 3 anys, des d'una perspectiva doncs, d'un grup d'esquerres i progressista, és que les ordenances que tenim en aquest moment són molt més progressistes, per tant, justes socialment, que teníem fa 4 anys. Per tant, el nostre balanç és plenament satisfactori. De fet, el camí que ens queda per recórrer és molt poc. Segons la llei d'hisendes locals, realment el marge que tenim és escassíssim, i la imaginació que s'hi ha de posar en les converses i en les propostes a fer per tal de que puguin arribar més de bonificacions i més descomptes a l'hora de gravar a qui s'ha de gravar més i a qui s'ha de gravar menys, que això a la llarga també significa menys despesa. Sí, el ciutadà també ha de pagar menys. Per tant, crec que està equilibrat. Doncs el marge realment que tenim més poc. Nosaltres creiem que encara tenim un petit marge, per exemple, per augmentar doncs, els ingressos inferiors de pensionistes per tal d'accedir a aquest 90% de descompte. Nosaltres ens abstindrem precisament per poder aportar encara doncs, un parell o tres més d'idees que tenim, que creiem que poden ser útils per tal que arribin aquests beneficis a la ciutadania, però, com repetim, amb un balanç absolutament positiu del que ha estat aquest camí que hem fet junts aquests anys. El fet de que siguin eleccions o no, amb aquest grup el té bastant sense cuidado, com li té segur a la ciutadania que el que vol és que hi hagin realment unes ordenances que siguin fruit d'un consens i siguin fruit de diferents mirades sobre les mateixes. Sí que, en canvi, sí que m'agradaria fer una petita reflexió en converses amb alguns de vostès sobre el fet de deixar d'assumir compromisos a aquest Ajuntament que no té competències, com era el cas, per exemple, del transport escolar. Vostès van fer una reflexió interessant. Sí que van dir, l'Ajuntament no pot assumir, doncs, no pot començar a assumir encara més, no?, despeses per competències que no té i que fins ara podíem assumir però ara no assumim, i en canvi sí que s'ha de facilitar doncs, aquesta despesa que ara no fa l'Ajuntament, sí que facilitar la subvenció per qui no pugui tindrà aquesta despesa ara. No? Això em sembla una reflexió interessantíssima perquè va en el camí del que nosaltres sempre hem defensat, que és que els impostos, les bonificacions, es gravin no linealment, sinó en relació a la renda i al nivell de necessitat de cada persona. Per tant, veig que comencem a parlar el mateix llenguatge en quant a la justícia de les polítiques impositives. Per tant, nosaltres sí que els demanaríem que el camí a transitar a partir d'ara fos la manera d'articular com fem que les bonificacions, els descomptes, els gravaments siguin proporcionals a la renta i, per tant, puguin ser d'aplicació més justa. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Calderón, té la paraula.
Bé, gràcies. Doncs miri, jo començaré pel final de la intervenció del senyor Granger. Com fem perquè els impostos a nivell municipal siguin estiguin lligats a nivell de renda i que puguin ser d'una altra manera? Jo crec que el que ha de fer el món municipal, el municipalisme en general, sense etiquetes, sense xapes, que diem a vegades en argot polític, hem d'anar plegats per intentar modificar això allà on toca. En aquest cas, malgrat alguns no ens agradi o no els agradi, hem d'anar al Congrés dels Diputats a canviar-ho, no? Malgrat ens agradaria que la competència estigués a la Generalitat de Catalunya. Jo crec que el que hem de lluitar tots plegats és perquè el món municipal tingui els recursos que necessita i que realment puguin donar a l'abast per donar els serveis que la gent demanda. Perquè al final som la primera línia i aquesta primera línia és la que més pateix. Si no, la senyora Carmela ens ho podrà dir amb els serveis socials o l'Ester amb ensenyament o qui sigui, no? I jo crec que aquí és on està la lluita de futur i el que jo crec que el municipalisme ha de treballar i lluitar. Pel que amb el que estem, jo tenia una intervenció preparada però em sembla que no la faré servir. La intervenció del Raül m'ha fet veure, o és veritat, hi ha hagut 4 anys en els quals Iniciativa, en aquest cas, Iniciativa Verds, també ha col·laborat en fer unes ordenances fiscals, si vols, més socials, garantint també doncs, que la pressió fiscal no anés a la ciutadania en un moment complicat, arribant a pactes de mocions per arribar a acords en el moment de que aquella gent que pitjor ho passa en moments de crisi, aquells aturats i aturades que estaven sense subsidi poguessin tenir accés al transport públic de forma gratuïta. Jo crec que en política es poden fer moltes coses i això és un fet. Això és un fet i una de les coses que d'alguna manera t'omplen d'orgull, no? Treballar per la ciutat i treballar per la ciutadania en un moment molt difícil i que en aquest cas la nostra força política va ser capaç de donar aquest pas endavant i de dir endavant i fem aquest gest de responsabilitat. Malgrat això, entenem que ara, avui, cal anar més enllà. Hem de ser forts, reivindicar i hem de començar a fer servir allò que al maig del 68 deien la imaginació al poder. Jo crec que hem de començar. Està molt bé tot el que s'ha fet, tots els esforços que s'han fet amb les poques eines que tenim, però hem de començar a tenir la imaginació, el poder i intentar agafar aquells buits o aquelles coses que no es recullen en la llei i poder anar més enllà. Sí, reivindiquem i lluitem allà on toca el Congrés dels Diputats, però jo crec que a dia d'avui podem anar més enllà amb lligar aquests impostos a nivell de renda. Pel que fa a la cosa concreta, no són unes ordenances fiscals noves, no, hi ha poques novetats, ho ha explicat el senyor Joli, són unes ordenances que, bueno, que consoliden un model, que és el que ha explicat el Raül, de bonificacions a vídues, bonificacions a famílies monoparentals, bonificacions a famílies nombroses, saben que a nosaltres no ens agrada de mai, però bueno, que hi ha un efecte corrector de renda que també valorem d'una manera positiva. I poca cosa més. Ja els he dit que al final no he seguit la intervenció que tenia preparada. Jo crec que ha estat una intervenció de balanç, perquè jo crec que és el penúltim debat d'ordenances fiscals, et queda un pressupost. Només reivindicar que no vull deixar de ser regidor, no sé si ho deixaré de ser aquest mandat o no, si la ciutadania vol, però espero al proper mandat poder discutir d'una vegada per totes ingressos i despeses al mateix dia. Jo espero, és la gran reivindicació que faig, poder fer un debat de pressupost de veritat amb ingressos i despeses tot junt el mateix dia amb tot el contingut i sabent a què dedicarem aquests recursos que realment avui portem a discussió. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor, té la paraula.
Jo sentint el senyor Vázquez Odero, potser un dels motius de que voti a favor podia ser que li instal·li una càmera davant de casa i potser sí que... No, era un petit recurs perquè hi ha una mica d'atenció, perquè jo crec que se'ns estava dormint el debat o el partit, en qualsevol cas. Jo també no deia per vostè, ho deia per la intervenció del ponent. Jo crec que també una cosa està clara, aquestes al·legacions són més d'esquerres ara que fa 4 anys. Jo crec que aquest és un fet innegable. Com ja van dir l'anterior ple, l'anterior debat d'ordenances, content de que Esquerra Republicana hagués aconseguit que les vídues i els vidus aconseguissin aquesta exempció, no com la nostra delegació de 2007 que va ser rebutjada per la majoria de vostès. Per tant, va anar bé. També els canvis legislatius que s'han fet a nivell de la Generalitat han aprofundit en aquest debat social i per tant entenem que és positiu. Jo hi ha una cosa que m'agradaria posar sobre la taula, que és l'èmfasi negociador, el concepte d'èmfasi negociador. Clar, les ordenances nosaltres les vam rebre la setmana passada. Un té el costum de negociar sobre algun paper, i també hi ha un altre costum, que tot allò que es diu en un altre debat l'any passat continua existint, a no sigui que s'hagi canviat. Per tant, si el meu grup vam presentar una sèrie d'al·legacions i uns principis i uns discursos l'any passat, home, de l'any passat avui no ens hem oblidat, diguem. Per tant, si el que vam dir és que l'IBI havia de tenir un percentatge, en aquest cas, que lligués a l'augment de l'IPC, no ens hem oblidat. Si demanem una sèrie de subvencions a aquelles joves que compren un habitatge, no ens hem oblidat. I si demanem algunes altres exempcions per temes de sostenibilitat, tampoc no ens hem oblidat. Jo crec que faríem un flac favor a la ciutadania si tinguéssim una memòria de 6 mesos per tirar endavant les coses. Per tant, l'èmfasi negociador ja tenen les nostres al·legacions. Certament hi ha diferents motius per negociar, vostè ho ha dit, el senyor Granger també. Aquells aspectes susceptibles d'aprovació en una ordenança fiscal, no tots ho són, parlàvem abans de les vídues i vidus, no tots ho són, i altres negociacions polítiques al voltant del concepte d'ordenança, però que poden ser, per exemple, preus públics. Per tant, vostès saben quines són les nostres propostes, els hi tornarem a passar, són les mateixes de l'any passat amb alguna ampliació. Nosaltres avui votarem en contra amb el supòsit i amb l'interès de que com a mínim algun dels punts el podem votar a favor, com hem fet en altres ocasions, i per tant que puguin sortir aquestes ordenances fiscals amb un major consens del conjunt de la sala. En qualsevol cas, li transmetré per demà per correu electrònic les mateixes al·legacions de l'any passat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Jolí, té la paraula.
Sí, doncs moltes gràcies a tots per les seves intervencions. Jo només mencionar que jo crec que tots plegats hem fet un aprenentatge interessant i al respecte sobretot de com es paguen les polítiques socials, perquè estic d'acord amb vostès que aquestes ordenances dels darrers anys, tota la línia d'actuació ha tingut un èmfasi del que vostès sempre han etiquetat com evidentment polítiques socials i progressistes, etc, etc. Però ja estem d'acord, perquè si no hauríem arribat a dia d'avui com hem arribat i amb el tarannà que hem arribat, amb els acords que hem pres i amb la feina que s'ha fet. Però sobretot jo, si més no, l'aprenentatge que en trec de tot això, i no sé si vostès els comparteixen, és que per dedicar recursos al fet social cal ser molt exigent amb la gestió dels recursos propis i cal ser molt conscient dels recursos limitats que tenim. I en base com millor gestionem, com millor o com més bé fem funcionar la nostra economia i com més recursos puguem tenir, més diners podrem dedicar a la despesa social. És a dir, la despesa social per se, perquè per natura he de fer despesa social, aquest concepte, si no va constrenyit pel fet dels recursos dels quals disposem, senzillament el que fem és rebentar les caixes i portar-nos a situacions socialment molt més greus aquelles que indesitjades, evidentment, per part de tots. Per això, senyor Calderón, jo crec que, i això l'emplaço a que vostè, que segurament, de ben segur que repetirà, doncs que vetlli perquè es mantingui, a veure si el convenço, que es mantingui que primer es defineixi el marc d'ingressos, es defineixin els recursos disponibles i després es parli de la despesa. Perquè vostè diu, és que m'agradaria discutir de l'ingrés i de despesa al mateix moment. Ja ho pot fer, amb el pressupost, allà li ve tots els recursos i tot el que ha resultat de les ordenances fiscals i de les transferències que tenim d'altres organitzacions, etc, etc. Però en definitiva vostè pot estar jugant amb l'ingrés i estar jugant amb la despesa i allà hi té tot el pressupost, no només és un pressupost de despesa, és un pressupost d'ingrés també. Però que la despesa es tanca i es defineix una vegada un és conscient de quins són els recursos dels quals disposa. Perquè si no la política és molt agosarada i pot arrasar amb el que hi hagi i amb el que no hi hagi, i en definitiva aquest és diner públic, és el diner dels ciutadans. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Joli. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Villasenyor, té la paraula.
Sí, perdó, una petita intervenció que se m'ha quedat al tinter. Vostè ha explicat molt bé com funciona això de l'IBI, diguem, reforma cadastral, un augment significatiu de cada any, aproximadament d'un 10% per posar-se al dia, llavors els ajuntaments tenen la possibilitat de baixar el coeficient perquè diguem-ne, que vagi baixant aquesta pujada d'un 10%, que podria ser, si no féssim res, segurament aniria per aquí. A mi toca fer-hi la pregunta, quan pujarà l'IBI?
Sí, em sembla que ho he mencionat, un 3,8 o 3,9% de mitjana. Potser no ha quedat prou clar, però és el problema que hem tingut amb la revisió cadastral, i vostè ho sap molt bé, és que hi ha hagut una gran disparitat pel tipus de construcció que hi ha hagut a la ciutat, pel creixement de la mateixa, i hi ha hagut finques que no han tingut increment, però hi ha hagut finques que han tingut fins i tot un increment de multiplicar per 6 vegades aquell valor cadastral que teníem. I això què fa? Això fa que hi hagi una variabilitat impressionant, que és molt difícil anar a buscar aquell import que et digui no, el centre exacte està aquí. Nosaltres hem volgut baixar el tipus impositiu el màxim que hem pogut, però també li diré que sense posar en risc els diners que necessitem. Perquè clar, el fàcil seria dir, escolta, mira, no fem res, mantinguem el tipus impositiu, l'Ajuntament en el fons no està pujant impostos perquè manté el tipus impositiu, però això hauria suposat una gran quantitat o un increment real sobre el rebut de l'IBI. Hem fet l'esforç de baixar-lo fins allà on creiem que tenim la capacitat d'aguantar la situació. Tot i així, evidentment, hi ha aquest valor mitjà del 3,9, però no ho podem categoritzar perquè hi haurà molta gent que pagarà menys. Hi haurà molta gent que pagarà menys en el rebut de l'IBI, fins a un 5%, un 4%, un 3% de menys, però hi haurà gent que evidentment tindrà més d'aquest 3,9 i potser se n'anirà al 7%, però és una quantitat molt menor. El que no es poden fer és matemàticament miracles per fer una situació estable per tothom, però hem cregut que era un bon punt d'equilibri el que hem triat del 0,52.
Senyor Villasenor, breument, sisplau.
Sí, molt breument. Jo crec que ara ha quedat més clara la seva explicació, perdoni si no l'havia entès abans o no d'allò. Jo li demanaria, de cara a que tinguéssim la documentació, les memòries, que a part d'aquesta pujada mitjana d'un 3,9, que ens diguin, basat en el l'IBI de l'any passat, en el conjunt de l'IBI de l'any passat, quin percentatge de recaptació fa pujar aquesta situació. Si és un 3,9, o és un 2, o és un 34, no crec. Gràcies. I segurament ho parlem a la comissió formativa.
Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat amb 14 vots a favor, 7 en contra i 4 abstencions. El punt 15è és la proposta de concessió.